Bona tarda, són les dues. Al Regne Unit, en molt pocs mesos hem passat d'això.
Mission largely accomplished. And hasta la vista, baby. Thank you.
A això.
I have just accepted Her Majesty the Queen's kind invitation to form a new government. Let me pay tribute to my predecessor.
I només 45 dies després, i amb la mort de la reina Elisabet pel mig, això.
I have therefore spoken to His Majesty the King to notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party.
En poca estona és possible que el Regne Unit tingui un nou primer ministre, el tercer en el que portem d'any. Després de dos dies d'incertesa, Boris Johnson finalment ha fet una nova passa enrere i el nom amb més possibilitats d'arribar a Downing Street és el de Rishi Sunak, qui va ser, de fet, ministre d'Economia del mateix govern de Johnson. De com serà la nova etapa que s'obre al Regne Unit, de qui és Rishi Sunak i de com hem arribat fins aquí, en parlarem en uns minuts amb John Etherington, que és professor de Ciències Polítiques de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Estel Migdia, amb Diana Silva.
Abans, però com sempre, comencem pels titulars. El govern espanyol està disposat a reduir a la meitat les penes associades al delicte de sedició. La mesura podria acabar afavorint els líders independentistes pendents de judici. Ana Closa, bona tarda.
Bona tarda. Després d'aquest anunci, Esquerra ja ha deixat de demanar en públic l'amnistia i diu que no entrarà en una subhasta pública sobre quina rebaixa seria vàlida per al partit.
El nou projecte d'oci Casinos Barcelona World queda aturat una vegada més, però aquesta vegada per no complir els requisits mediambientals que exigeix la Generalitat.
En canvi, l'Ajuntament de Vilaseca treu fer a l'informe del Departament d'Acció Climàtica i assegura que el projecte de Hard Rock continua endavant.
I només un 30% de les hipoteques podran acollir-se a les mesures per reduir les quotes mensuals que ha proposat la banca per fer front a la crisi actual.
L'experta en finances, Òscar Alvira, ha explicat a Ràdio Estel que amb les condicions de la banca, la majoria de clients amb hipoteques de tipus variable no podran ajornar les quotes dels seus crèdits.
I pel que fa als esports, Xavi Toscano, bona tarda.
Bona tarda.
L'Espanyol s'enfrontarà al Club Deportivo Rincón i al Girona al Quintanar en la primera eliminatòria de la Copa del Rei.
En el sorteig que ha acabat fa uns minuts també han quedat emparellats el Mollerús amb el Rayo Vallecano, el Nàstic de Tarragona amb el Racing Rioja, el Manresa amb el Pontevedra, el Lleida amb l'Alavés i l'Olot amb el Llevant.
I en plana cultural, la inflació ha portat els pastissers catalans a augmentar fins a un 3% el preu dels panellets a les portes de la Castanyada, Olma Giró.
El president del Gremi de Pastisseria de Barcelona, Antoni Ballart, ha assegurat que les previsions de cara a la Castanyada són bones i que s'esperen xifres prepandèmiques. Des del Gremi apunten que 3 de cada 4 panellets que es venen són de pinyons.
Abans de repassar el més destacat, com sempre, fem una ullada de com tenim el temps. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Diana, bona tarda. El temps ve marcat per les altes temperatures clarament superiors a les normals. Ara mateix haurem d'estar parlant de màximes d'entre 15 i 20 graus i parlem de màximes de 23 a 28 graus, les més altes cap a les comarques de l'interior i també punts del prelitoral. Recordem que hi s'arribava màximes de fins a 29 graus a l'Alt Empordà. Avui les temperatures un pèl més baixes, però vaja, tot i així, temperatures clarament superiors a les normals per l'època de l'any, amb una tarda que serà variable, és a dir, farà sol, però sempre amb la presència d'alguns núvols més abundants cap a l'àrea del Pirineu, però creiem que no donaran precipitacions. La previsió per demà ens anuncia un temps idèntic al d'avui, amb temperatures que fins i tot les màximes poden pujar una mica. Compte, però, que a primeres hores del matí l'ambient serà fresc o fred.
El ministre de Cultura, Miquel Iceta, diu que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, està disposat a reduir les penes del delicte de sedició, cosa que podria afavorir els líders independentistes pendents de jutjar. Aquesta notícia ha fet que Esquerra ja no exigeixi una amnistia, com feia fins ara. Des de la seu d'Esquerra, Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda. El Codi Penal preveu una pena de 15 anys i el govern espanyol està disposat a reduir-la fins a 6, que és la mitjana de la resta de països de la Unió Europea. Aquesta informació l'ha avançat al país i l'ha confirmat el ministre de Cultura, Miquel Iceta, en un acte a Barcelona on ha deixat clar que la rebaixa de penes no implica, en cap cas, una amnistia.
No, és que una amnistia és el que es va produir l'any 77 a Espanya, quan canvia un règim que posa en qüestió les lleis i els procediments, i per tant és una espècie de, en castellà diríem, de borrón y cuenta nueva. El que hi estem parlant d'una cosa absolutament diferent, que és un canvi de la legislació.
Des d'Esquerra eviten dir ara que prefereixen l'amnistia, com sí que havien exigit anteriorment, i no detallen si pel partit serà suficient la reforma del delicte de sedició a la meitat per donar suport als pressupostos generals de l'Estat. La secretària general dels Republicans, Marta Vilalta, es limita a dir que el govern espanyol ha de complir amb la rebaixa de penes que marquen els organismes internacionals, com Nacions Unides o el Consell d'Europa, perquè el codi penal s'equipari al d'altres països europeus.
I el que evidentment no farem des d'Esquerra Republicana és entrar en una subhasta pública de negociació sobre el codi penal, atès que és un tema molt seriós. Estem parlant de democràcia, estem parlant de drets, estem parlant d'estàndards democràtics, estem parlant de fer aquella feina que han demanat organismes internacionals de prestigi.
Vilalta únicament diu que cal que rebaixin les penes del delicte tant com perquè es pugui posar fi a la repressió política. A diferència dels indults, la reforma d'aquest delicte necessita ser votada al Congrés per majoria absoluta i, de moment, el partit no ho portarà a votació.
I, Judit, per la seva banda, els comuns han celebrat que s'hagi posat sobre la taula la reforma.
Sí, el portaveu de Catalunya en Comú, Joan Mena, ha celebrat que el Partit Socialista i els Republicans s'hagin posat d'acord per defensar la reforma de sedició.
Per part d'en Comú Podem estem treballant justament en aquesta agenda. Tocarà, doncs, avançar en les negociacions i tocarà també posar-nos d'acord perquè la modificació d'aquest delicte és una mesura de sentit comú que venim reclamant des d'en Comú Podem, entre d'altres coses, per homologar-nos a la justícia europea.
Pel que fa als pressupostos generals de l'Estat, els comuns haguessin trobat absolutament inexplicable que Esquerra hagués presentat una esmena a la totalitat dels comptes.
Gràcies, Judit. I el govern espanyol insta el trasllat urgent de les restes dels militars colpistes Gonzalo Queipo de Llano i de Francisco Bonórquez.
La memòria democràtica Fernando Martínez López ha enviat una carta al màxim responsable de la germanor de la Macarena de Sevilla perquè es dugui a terme, tan aviat com sigui possible, l'exhumació i el trasllat de les restes. L'executiu recorda que la llei de memòria democràtica està en vigor des del 19 d'octubre d'aquest any i estableix que les restes mortals de dirigents del cop militar del 1936 no poden estar en llocs preeminents.
I a Catalunya, l'advocada Magda Oranich denuncia que va rebre pressions per part de Laura Borràs a l'hora de fer l'informe sobre les intimidacions de Francesc de Dalmases a una periodista del programa Preguntes Freqüents de TV3 el passat 9 de juliol.
Recordem que el diputat i vicepresident de Junts no estava d'acord amb l'entrevista que el programa acabava de fer a la presidenta del Parlament, Laura Borràs. Segons conclou l'informe que ha elaborat Oranich i ha avançat Nació Digital, l'actitud de Dalmases va ser incorrecta i inadequada, va perdre els nervis de manera exagerada i la periodista del Fax es va sentir intimidada. La investigació, ara per ara, no proposa cap sanció a Dalmases, tot i que, si es considerés oportú prendre alguna decisió, aquest informe s'hauria d'enviar a la Comissió de Garanties per acordar una proposta. Fonts del partit admeten que seria el més raonable.
El diputat de Junts, per la seva banda, ha enviat una carta criticant que l'expedient no s'ajusta, diu, a la realitat dels fets.
Dalmases ha enviat el document al qual ha tingut accés a RAC1, a l'executiva del partit, on denuncia que l'expedient és absolutament irregular, amb sospites tendencioses, i reclama que s'investigui i es castigui la filtració a la premsa.
I a Barcelona, la regidora Luz Guilarte renuncia a encapçalar la llista de Ciutadans en les properes eleccions municipals i deixa l'acte de regidora.
La decisió arriba després que es donessin a conèixer desavinences internes del grup municipal entre ella i els regidors Paco Sierra i Noemi Martín. Guilarte ha argumentat no poder seguir al capdavant del projecte municipalista amb dos regidors a qui ha acusat d'articular una trama en contra de la resta de companys i del mateix partit.
I encara en l'àmbit municipal, l'Ajuntament de Premià de Dalt finalment rescindeix contracte amb l'empresa Desocupa, vinculada a l'extrema dreta, i que treballa per bancs, fons voltor i tota mena de propietaris d'immobles desallotjant pisos ocupats.
L'alcalde del municipi, Josep Triador, ha assegurat a 8TV que han optat per no contractar l'empresa després de rebre pressions i de la negativa de Junts i el PSC. Desocupa, per la seva banda, ha acceptat la renúncia, però s'ha ofert a assessorar a la policia local de manera gratuïta sempre que se'ls demani.
Thank you. I a Espanya hi ha 7 milions i mig d'hipoteques, 3 de cada 4 són a tipus variable i davant l'augment dels tipus d'interès, la banca ha proposat allargar el termini per pagar els crèdits, però les condicions que posen deixarien fora més de la meitat dels clients.
Ho ha explicat Òscar Alvira, director del Màster en Finances i Banca de la UPF, Barcelona School of Management. En una entrevista al matí a Ràdio Estel, Alvira diu que tenint en compte les condicions que posen les entitats per allargar el termini per pagar la hipoteca, només s'hi podran acollir un de cada 3 clients.
Hi ha gent que potser té rendes molt més altes i que no es poden acollir amb aquest tema d'aquesta carència i, a més, en tenen dues de hipoteques. I, per tant, dels 4 milions estaríem traient perfectament més de la meitat de les hipoteques que poden ser susceptibles, no?
Pel que fa a l'augment dels tipus d'interès i l'Euribor, que s'ha doblat des del mes d'agost i ara ja és d'un 2,56%, Alvira calcula que les quotes hipotecàries pujaran entre 200 i 300 euros l'any. Sobre aquesta mesura, l'expert creu que l'objectiu dels bancs és controlar la morositat i evitar que hi hagi una allau d'hipoteques impagades, com va passar amb la crisi del 2008.
Desgranem el detall de la proposta que els bancs han enviat al Ministeri d'Economia espanyol perquè una persona amb hipoteques pugui acollir aquesta moratòria. El crèdit s'ha d'encarir un 30% o més després de revisar-la.
També ha de tenir uns ingressos inferiors a 24.300 euros, que la hipoteca s'hagi signat després del gener del 2012 i que sigui de la primera residència. També s'hi podran acollir aquells que el préstec se'ls mengi el 40% dels ingressos. La banca ha rebaixat aquest llindar, que fins ara el tenia el 50%, molt per sobre de la recomanació del Banc d'Espanya, que diu que la hipoteca no hauria de superar més del 33% del sou.
Les tarifes de gas natural en el mercat lliure són fins a 3 vegades més cares que en el mercat regulat. Així ho constata un estudi de l'Associació de Consumidors Facua, que ha analitzat les ofertes durant el mes d'octubre.
L'entitat lamenta que les ofertes en el mercat lliure siguin desproporcionadament més elevades, amb un encariment del quilowatt hora d'entre un 112 i un 245%. A més, Facua també denuncia que les elèctriques hagin aplicat importants augments dels preus de l'energia a l'octubre, coincidint amb l'entrada en vigor de la rebaixa de l'IVA al gas anunciada pel govern espanyol del 21 al 5%.
A tot això, el mes d'octubre està donant treva al mercat elèctric. El preu del gas s'ha desplomat un 50% des de principi de mes, en bona mesura per les inusuals altes temperatures. Avui el preu de la llum puja i torna a superar la barrera dels 100 euros del megawatt hora. Ara bé, el topall del gas, com aquest diumenge, continuarà sense aplicar-se per 6è dia consecutiu.
En concret, el preu de la llum avui se situa de mitjana en els 109,78 euros del megawatt hora. La franja més cara estarà entre les 8 i les 9 del vespre, amb 180 euros, i la més barata de 4 a 5 de la matinada amb 77. Aquest diumenge, però, el preu s'ha situat per sota dels 100 euros. De mitjana, la llum ha costat 72,84 euros al megawatt hora.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Diana Silva.
I us ho dèiem en titulars, el nou projecte d'oci Casinos Barcelona World no compleix la normativa mediambiental. La iniciativa de Hard Rock a Tarragona queda aturada a l'espera de les modificacions pertinents. Així ho conclou un informe d'acció climàtica del govern, segons han confirmat fonts del departament a Ràdio Estel. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. Aquesta nova topada del projecte de Hard Rock a Tarragona se suma als més de 10 anys d'endarreriments del projecte. Acció climàtica més un informe preceptiu desfavorable que impedeix que continuï la seva tramitació. El document subratlla que la infraestructura impacta directament sobre la fauna i la flora i apunta que hi ha manca de concreció en les compensacions ambientals i de garantia de connectivitat ecològica. Segons el departament, són aspectes importants i imprescindibles perquè el projecte tiri endavant. A banda, tampoc convenç la mobilitat i l'informe demana mesures per desincentivar el vehicle privat.
La plataforma Aturem Barcelona World valora que l'informe de la Generalitat sobre el projecte de Hard Rock a Tarragona és demolidor, diuen, i demanen al govern que l'aturi.
L'entitat valora que l'informe és el cop definitiu al projecte perquè demana pràcticament refer-lo de nou per tal de complir amb les exigències mínimes de la normativa. A més, demana nous estudis i una revisió dels que ja s'havien elaborat. Aturem Hard Rock alerta que aquestes accions suposaran una despesa pública de 100.000 euros i anys de retards.
Per contra, Sílvia, l'Ajuntament de Vilaseca manté el projecte de Hard Rock.
L'alcalde del municipi, Pere Segura, ha reconegut que les diferències entre departaments poden endarrerir la iniciativa, però que segueix endavant. El Batlle ha tret ferro a l'informe del Departament d'Acció Climàtica.
És una cosa habitual, vull dir, els ajuntaments també han fet al·legacions, els diferents informes sectorials fan les seves, i per això és la tramitació de l'aprovació inicial. Des de l'aprovació inicial a la definitiva, el que ha d'incloure és tots aquests aspectes rellevants en els diferents àmbits, com pot ser el mediambiental, la mobilitat, o fins i tot aquelles qüestions que determinen els ajuntaments perquè s'incloguin i es corregeixin dins d'aquest pla director. Des d'aquesta vessant, doncs, li vull donar la màxima tranquil·litat.
Segura ha destacat que és un projecte molt important i volgut pel territori.
Gràcies, Sílvia. I el Regne Unit, Rishi Sunak, ho té tot de cara per convertir-se en el nou primer ministre després de la renúncia a la cursa anunciada aquesta matinada per Boris Johnson. Els mitjans britànics asseguren que Sunak ja suma més de 190 vals entre els diputats conservadors, quan només necessita un centenar per convertir-se en líder del partit. Pau Massip, bona tarda.
Bona tarda. Quan queda poc menys d'una hora perquè s'acabi el termini per recollir suports, Rishi Sunak ha superat de llarg els 100 vals que fan falta per convertir-se en el nou líder dels Tories i lluitar per ser el nou primer ministre britànic. Segons la BBC, l'exministre de Finances ja tindria l'aval de 192 diputats i quedaria molt per davant de la seva rival, Penny Mordaunt. Els partidaris de la líder del Partit Conservador a la Cambra dels Comuns asseguren que té una norantena de suports, però des dels mitjans rebaixen aquesta xifra i la BBC només n'hi atorga 27 a hores d'ara. De fet, alguns dels que li donen suport ja demanen que es retiri d'aquesta lluita o que no planti batalla si té més de 100 avals. Si el procés intern del Partit Conservador es tanca amb aquests resultats, Sunak es convertirà automàticament en el líder del partit i en primer ministre, tancant així amb menys d'una setmana la crisi oberta dijous amb la dimissió de Liz Truss. Sunak pren avantatge després que aquesta matinada s'hagi reunit durant 3 hores amb l'exprimer ministre Boris Johnson, que finalment ha renunciat a lluitar per tornar a Downing Street.
John Etherington, un professor de Ciències Polítiques de la Universitat Autònoma de Barcelona. Bona tarda.
Bona tarda.
Què en sabem del que previsiblement serà el nou primer ministre? Qui és Rishi Sunak?
Bueno, ideològicament està, bueno, a favor del Brexit, a favor de l'ortodoxia econòmica. Personalment és molt ric, és una de les fortunes més grans del país, juntament amb la seva dona, que és filla d'un magnat indi d'informàtic, el qual, bueno, molta gent ha dit que no està per comprendre els problemes de la gent normal, però, bueno, segueix en carrera.
Més enllà del que és ell personalment, no?, d'on ve i qui és, les seves polítiques o el que ell defensa es poden diferenciar molt del que havia plantejat en un principi Liz Truss?
Sí, bastant. Bueno, dins del que podríem anomenar les polítiques de dretes, no? Uh-huh. Ell va dir al seu moment que no baixaria els impostos, que això amb el clima econòmic actual seria un suïcidi, i la Liz Truss li va trillar de derrotista, etcètera, etcètera, i al final el temps li ha donat tota la raó. Per tant, ell és partidari de mantenir els impostos tal com estan, o fins i tot augmentar una mica, no fer rebaix d'impostos fins a la situació ho permeti, i per tant, sí, és una línia bastant diferent a Liz Truss, sí.
Abans ho dèiem, que Sunak no va ser ministre d'Economia amb Boris Johnson. No sé, dintre del que van a ser els ciutadans del Regne Unit, si és molt conegut o no, i si està ben valorat.
A veure, bastant conegut ho és, i valorat, bueno, diguem-ne, dels candidats conservadors que tenim sobre la taula en aquests moments, és el més ben valorat. Ara, el Partit Conservador està a les enquestes un 20% d'intenció de vot comparat amb els laboristes a 50%. Per tant, per molt que sigui conegut o no, en aquests moments ho té molt, molt difícil arribar a competir amb els laboristes a les properes eleccions.
Mira, ara precisament, no? Tu parles d'aquestes properes eleccions. Aquí ens costa una mica d'entendre els canvis tan sobtats que està tenint la política anglesa. Com funciona el sistema per escollir primer ministre? És a dir, per què no estan anant a eleccions si estan canviant de primer ministre?
Mal. Una persona és primer ministre per ser el líder, el secretari general del partit amb més escons al Parlament. En aquests moments aquest partit és el Partit Conservador amb una àmplia majoria. Per tant, el líder d'aquest partit automàticament es converteix en el primer ministre. Llavors, si aquesta persona demiteix com ha fet l'Alistros, com a líder del partit, el partit segueix mantenint la seva majoria al Parlament, per tant, l'únic que toca fer és escollir un nou líder. I aquest líder es converteix automàticament en un primer ministre. I això és el que estan fent ara.
I entenc, per tant, que la probabilitat de que hi hagin unes eleccions anticipades, entenc que, òbviament, ara no, perquè ja s'està escollint el primer ministre, però ara ho deies, no?, que la intenció de vot també ha canviat molt. Hi ha alguna manera de que s'arribi a aquesta possibilitat de que hi hagi unes eleccions abans del que s'hauria esperat?
No, amb la majoria conservadora que hi ha, és gairebé impossible que aquests diputats i diputades votin a favor d'unes eleccions anticipades, perquè tal com estan les enquestes seria un suïcidi col·lectiu. Per tant, encara que hi ha un problema evident de dèficit democràtic, ningú ha votat el Rishi Sunak ni les seves polítiques, siguin quins siguin. El que tenia el mandat, bàsicament era Boris Johnson. Per tant, evidentment, hi ha un problema de dèficit democràtic aquí, però en aquests moments no s'hi pot fer res.
Entenc també, no, que haver-hi tants canvis de líder del partit conservador també indica que hi ha una crisi important dintre d'aquest partit. No sé en quina situació es troba.
Sí, el partit i la política britànica en general. Això és evident des de fa temps, amb Brexit, etc. Però tot sigui dit, els britànics en aquest sentit no estan sols. Si mirem Estats Units, si mirem Europa, estem vivint temps de molta incertesa política i jo diria de crisi política i econòmica. Per tant, això és una manifestació molt, molt forta, però no deixa de ser de formar part d'un conjunt de crisis a nivell global.
I la sensació és que Rishi Sunak podrà mantenir el càrrec més temps, si més no que distràs.
Sí, però ell dependria molt més dels diputats conservadors. Ara, si té el suport, en aquests moments sembla que gairebé tocant 200, i en unes eleccions dins del partit segurament serien més, pues, tindria el suport més o menys garantit fins a les eleccions. Per tant, en aquest sentit, ell no tindria problemes per seguir fins a les eleccions de 2024. Ara, l'altra cosa és que el partit aquest, a partir del 2024, quan previsiblement hauria de perdre les eleccions.
I ja per acabar, perquè ho entenguem una mica, el punt de partida de tota aquesta inestabilitat política al Regne Unit és el Brexit?
Sí i no. Sí i no. El Brexit va suposar un gran problema polític pel país, jo crec que en general. Però després de posar-ho en marxa i de fenestrar la Theresa May, jo crec que dins del Partit Conservador, més o menys el Brexit és un tema tancat. Després hi ha opcions A o B sobre exactament quin camí, però jo crec que és un problema bàsicament d'una pèrdua del nord, sobretot econòmic. Tenim propostes molt radicals a la dreta del partit, tipus Liz Truss, de convertir el país en un país de molt baixos impostos, molt poca regulació, i afavorint la desigualtat socioeconòmica. I, per altra part, tenim opcions dins del partit més centristes que diuen que no, que hem de mantenir cert estat de benestar, hem de intentar que les desigualtats no es disparin, etc. I llavors, jo crec que la crisi dins del Partit Conservador avui dia no és el Brexit, sinó les polítiques econòmiques i socials que s'ha de fer.
Doncs, John Etherington, professor de Ciències Polítiques de l'Autònoma, moltes gràcies per passar per l'Estel Migdia i per ajudar-nos a entendre una mica qui és el possible nou primer ministre del Regne Unit, i que vagi molt bé.
A vosaltres. Gràcies. Adéu.
I encara en àmbit internacional, Xi Jinping ja ha estat oficialment proclamat líder del Partit Comunista de la Xina per un tercer mandat de 5 anys, que confirma el poder absolut del president xinès. El nou mandat, juntament amb l'equip que envolta Xi, s'interpreta com una voluntat del president d'ampliar el seu mandat.
El nou equip de Xi Jinping està format per perfils de confiança, persones que considera lleials, tot i no tenir experiència anterior en el govern. No hi ha cap dona i tampoc cap successor. Tot sense la més mínima oposició. Es confirma així la fi del sistema de contrapoders que hi havia dins les faccions del propi partit, que s'havia institucionalitzat per evitar la concentració del poder en una sola persona i que sorgís un nou Mao Zedong.
De fet, aquest poder sense límits s'ha vist explícitament aquest dissabte. Xi Jinping ha conclòs el 20è Congrés del Partit Comunista Xinès amb una humiliació pública de l'anterior president Hu Jintao.
Al final de la cloenda, dos homes s'han acostat a l'expresident i l'han fet sortir de la sala. Hu s'ha resistit una bona estona que se l'enduguessin, però finalment ha cedit i ha acompanyat els de seguretat mentre intentava dir-li alguna cosa a Xi Jinping que ni tan sols s'ha girat. Aquest gest ha estat la culminació de la desautorització que ha fet Xi Jinping durant aquest congrés de l'etapa de Hu Jintao, president entre 2003 i 2013. L'actual president xinès va criticar en el discurs d'obertura la tendència a la debilitat del seu president d'assessor.
Els estats de la Unió Europea han donat llum verda definitiva ara sí a establir un carregador únic per dispositius mòbils a partir de la tardor del 2024.
Els únics dispositius que quedaran fora seran els ordinadors portàtils que hauran d'adoptar la norma a partir del 2026. La normativa europea també obligarà a indicar a la caixa de cada producte si el dispositiu inclou o no el carregador en qüestió.
I encara parlant de mòbils, a partir d'avui Protecció Civil començarà a assajar amb un sistema d'alertes sonores que poden arribar a qualsevol mòbil de tot l'estat. Es tracta d'un sistema que permet a les autoritats enviar missatges d'alerta generalitzats i immediats dels mòbils localitzats en una àrea afectada per una emergència o catàstrofe.
El sistema, conegut com el 112 invers, es provarà a totes les comunitats autònomes fins al dia 16 de novembre. Fins aleshores, en alguns telèfons mòbils sonarà una espècie de xiulet de prova amb un missatge que anunciarà que es tracta d'un assaig. Les persones que ho rebin no han de fer res en particular. La prova busca assegurar-se que els sistemes funcionen adequadament abans d'integrar-lo a la xarxa d'alerta nacional.
I a Barcelona, els 17 nous radars de la ciutat ja han entrat en funcionament. De moment envien advertiments als infractors quan superen el límit de velocitat i començaran a multar d'aquí a 3 mesos.
Quan un radar detecti un conductor que sobrepassa el límit de velocitat, rebrà un avís que els recordarà l'obligatorietat de complir-la sense cap sanció. D'aquí a 3 mesos, aquests nous radars entraran en fase sancionadora. Els infractors ja no rebran avisos, sinó que ara rebran multes. Els radars van entrar en funcionament coincidint amb l'inici del curs escolar. N'hi ha 17 de nous, 12 dels quals estan situats en entorns escolars i 5 més en punts que es consideren de risc perquè molts conductors hi circulen a més velocitat de la permesa.
El sindicat policial USPAC alerta d'una falta de seguretat a la seu central dels Mossos d'Esquadra. Critiquen que la setmana passada es van colar dues persones al complexe Egara per presumptament robar ferralla i material de la seu.
El portaveu del sindicat de Mossos, Albert Palacio, ha explicat que els dos presumptes lladres van ser sorpresos per la patrulla canina al pàrquing de la seu de Mossos quan ja tenien la furgoneta carregada de material que habitualment està emmagatzemat a les instal·lacions en dipòsit judicial. Peces de cotxe de policia, bicicletes, rodes o motors. Des del sindicat alerten que els fets van tenir lloc mentre milers d'agents treballaven i recorden que hi ha un nivell antiterrorista de 4 sobre 5 encara. També critiquen que no se'ls detenís.
Per cert, que el Departament d'Interior ha reactivat la convocatòria a nous comandaments d'inspector i intendent dels Mossos d'Esquadra. El procés s'havia aturat a principis d'octubre perquè es va trobar un mòbil gravant una reunió secreta.
Si no hi ha al·legacions, la primera prova de les oposicions internes es farà el 20 de novembre. El departament informa que continua la investigació sobre l'autor del mòbil i que han establert estrictes mesures de seguretat perquè no es torni a repetir un incident com aquest.
I una cinquantena de treballadors de la fàbrica de Nestlé a Girona s'han concentrat a les portes de la planta, coincidint amb l'últim dia de negociacions per la deslocalització de l'empresa.
El sindicat UGT ha assegurat que no els queda una altra alternativa que intentar que la mesura sigui almenys traumàtica econòmica possible. El president del comitè, Lluís Parra, explica que intentaran aconseguir millores amb els calendaris laborals i demanar a l'empresa que inclogui els treballadors temporals dins d'una bossa de treball per a futures contractacions. Comissions Obreres, per la seva banda, vol intentar prorrogar uns calendaris, uns dies, el calendari de negociacions. De moment, la companyia s'ha compromès a mantenir el sou i la categoria dels 42 treballadors indefinits que se'n veuran afectats, si bé a partir d'ara passaran a fer funcions ajudant.
L'Audiència Nacional ha condemnat a 3 anys de presó a l'home acusat de voler temptar amb un dron contra el Camp Nou durant un partit del Barça-Madrid.
Fiscalia i Defensa han arribat a un acord de conformitat i l'home s'ha declarat culpable d'autocapacitació i autoadoctrinament. Segons el relat del Ministeri Públic, l'home es va radicalitzar durant la pandèmia de la Covid-19 i Estat Islàmic el va contactar per encarregar-li l'atemptat al Camp Nou.
Els Mossos d'Esquadra han detingut un home per matar-ne un altre aquest diumenge al barri de Sant Roc de Badalona.
Els agents van rebre una alerta cap a les 10 de la nit i quan van arribar al domicili on s'havia produït la baralla van trobar una persona morta i un altre home que va acabar detingut per presumpta relació amb aquest fet. L'àrea d'investigació criminal de la Regió Metropolitana Nord s'ha fet càrrec de la investigació per tal de poder aclarir quina podria haver estat la motivació.
D'altra banda, la policia catalana ha detingut un home que ha ferit de gravetat el seu pare amb diverses ganivetades a Castelldefels.
Aquest diumenge al vespre, les autoritats han rebut una trucada dels veïns alertant d'una forta discussió en un pis del carrer Arcadi Balaguer. En arribar, els agents han trobat el pare fora del domicili amb diverses ferides per ganivetada i el fill ha trinxerat al domicili. Agents d'ordre públic han accedit al pis i llavors l'home va intentar suïcidar-se amb una ganivetada al pit. Tots dos homes han estat traslladats a l'hospital. El pare està ferit greu, però fora de perill, i el fill també es troba ingressat en estat greu.
El jutjat de Figueres envia a presó un camioner que transportava 86 quilos de marihuana amagats als dobles fons d'un contenidor amb destí a Polònia.
La droga amagada, envasada al buit i el seu valor al mercat negre, podria superar els 400.000 euros. Els agents de la Policia Nacional van interceptar el tràiler a l'àrea de servei del Montseny després de mesos de seguiment. La marihuana procedia del sud d'Espanya i la xarxa feia servir la Costa Brava com a punt d'intermedi de la seva distribució. Des d'aquí, la droga s'enviava al nord d'Europa.
Obrim plana esportiva, Xavi, perquè ja es coneixen les eliminatòries de la primera ronda de la Copa del Rei, on encara no jugaran, però, ni Barça ni Real Madrid.
Sí, els dos únics equips catalans de primera divisió que entren en aquesta fase són Espanyol i Girona. Els blanquiblaus s'enfrontaran en aquesta primera ronda al malagueny Club Deportivo Rincón, un partit que jugarà per ser a l'estadi de la Rosaleda. Pel que fa al Girona, l'equip de Mitchell es jugarà la classificació per a la segona ronda amb el Club Deportivo Quintanar del Rei, Joaquim Manchec, que juga a tercera divisió. En aquesta competició també hi entren equips de diferents categories regionals, entre els quals n'hi ha 5 de catalans. Per tant, el Mollerussa s'enfrontarà al Rayo Vallecano, al Nàstic de Tarragona, al Racing Rioja, al Manresa, al Portevedra, al Lleida, l'Alavés, i l'Olot ho farà contra el Llevant. Pel que fa a l'Andorra, jugarà contra el Manacor a domicili al seu primer partit. Com dèiem abans, en aquesta primera ronda encara no competeixen ni Barça ni Real Madrid, ni Betis ni València, que són els únics equips que juguen la Supercopa d'Espanya, i tampoc ho fa el Racing de Santander, que va ser el campió de la primera federació. Aquests equips no entren fins als 16ens de final. Fins a semifinals, tots aquests partits d'aquesta Copa del Rei es jugaran a partit únic. Els primers encreuaments es disputen entre el 12 i 13 de novembre, just abans que els jugadors marxin al Mundial de Qatar.
Encara en futbol, després de la victòria per 4-0 a l'Atlètic de Bilbao, el Barça torna avui a la feina per preparar una nova jornada de la Champions.
Els blaugranes rebran dimecres la visita del Bayern de Múnich al Camp Nou. Tot i que l'equip té peu i mig fora de la competició europea, els homes de Xavi Hernández volen lluitar fins a l'últim moment les opcions que tenen per ser encara vuitens de final. De fet, però, el Barça podria començar ja aquest partit eliminat si abans, a 6:45, l'Inter de Milà guanyés el Victoria Pilsen. Abans d'aquest partit ja jugarà per al Real Madrid, que demà mirarà de classificar-se per a la següent ronda guanyant el camp del Leipzig, una fita que hauran d'aconseguir sense Luka Modric, que està lesionat i que no ha entrat en la llista de convocats. Demà també jugarà l'Atlético de Madrid, que no pot fallar contra el líder del grup, el Bruges, si vol ser a vuitens de final.
L'advocacia de l'Estat ha avalat la legalitat de CBC davant de l'última denúncia presentada pel Real Madrid, Barcelona, Atlètic i la Real Federació Espanyola de Futbol.
Sí, l'informe de l'advocacia que ha avançat aquest matí la cadena COPE s'avala aquesta legalitat perquè no s'aprecia cap infracció en la signatura d'aquest acord entre el Fons d'Inversió i la Lliga pels drets audiovisuals dels clubs espanyols. A més d'aquesta conclusió, l'informe també recull que el Consell Superior d'Esports diu que no té la potestat de control sobre la gestió dels drets audiovisuals de la Lliga Nacional de Futbol Professional.
En tenis, Carlos Alcaraz liderarà l'equip espanyol que mirarà de conquistar la Copa Davis per setena vegada a la història.
Alcaraz farà equip amb Pablo Carreño, Roberto Bautista i Marcel Granollers. En la llista de convocats no hi ha Rafa Nadal, que va ser el líder de l'equip que va guanyar el darrer trofeu per l'equip espanyol. Després de la fase de grups disputada a València, en què Espanya va quedar, recordem, primera de grup, el seu rival ara a quarts de final serà la selecció de Croàcia, que també ha publicat avui la llista de jugadors i que lidera Marin Cilic, número 16 del món. Un rival força complicat, segons ha explicat el seleccionador espanyol Sergi Bruguera.
Sí, la verdad es que es uno de los rivales más difíciles que nos podía tocar, porque Cilic es ganador de Grand Slam, grandísimo jugador y encima su superficie preferida es indoor, donde mejor juega. Luego tenemos la desfortuna, que es la mala suerte, que Coric está jugando su mejor año, viene de ganar un Master 1000, viene de estar muy, muy en forma, entonces es un número 2 dificilísimo. Y luego tienen el mejor doble del mundo de los últimos 5 años, que son Mektić Pavic.
El partit es jugarà a Màlaga, que és la seu d'aquestes finals de la Copa Davis, el dimecres 23 de novembre a les 4 de la tarda.
I en tenis femení, Paula Badosa ha sortit avui del top 10 mundial.
La tenista de Begur cau 4 posicions i acaba la temporada com a 12a millor tenista del món. La baixada més destacada és la que protagonitza Garbiñe Muguruza, que perd, atenció, 44 posicions de cop i passa del lloc 13 al lloc 57, que això és un dels pitjors descensos de la història del rànquing femení.
I avui han tornat a Barcelona els jugadors de la secció d'handbol del Barça després de perdre la final del Mundial de Clubs.
Derrota molt trista pel Barça de Carlos Ortega, que després de remuntar 6 gols en contra va perdre en la pròrroga contra el Middlesbrough a Alemanya i va deixar els blaugranes sense aquest títol per segon any consecutiu. Ara, sense temps per recomposar-se, els blaugranes tornen a entrenar per al partit de demà passat a la Champions contra l'Alborg. Abans jugarà el Freiking Granollers, que té l'oportunitat demà a les 5 de la tarda de superar la dura derrota d'aquest cap de setmana contra el León. Començant amb bon peu la fase de grups de la Lliga Europa, els vallesans visiten la pista del Valentin Fioderi hongarès, que és a priori un dels adversaris més assequibles del grup per poder puntuar.
I acabem amb motor, perquè la Federació Internacional d'Automobilisme ha sancionat a Fernando Alonso i li ha retirat els punts aconseguits aquesta passada nit per haver quedat setè en la cursa del Gran Premi dels Estats Units.
Alonso va tenir una topada amb una altra monoplaça i part del seu cotxe va quedar malmès, i segons la Federació Internacional d'Automobilisme no era segur conduir aquest cotxe amb el mirall retrovisor com el portava, que es movia i que va acabar caient, i ha acusat l'equip alpiner d'irresponsabilitat. La resposta de l'escuderia, però, no ha trigat en arribar i es defensa argumentant que el cotxe de l'Astúria va romandre estructuralment segur en tot moment, i a més afegeix que la protesta es va presentar 24 minuts després de la data límit especificada i, per tant, no hauria d'haver estat acceptada, de manera que la sanció s'ha de considerar invàlida.
Gràcies, Xavi. I com cada dilluns de Xavi a Xavi, Xavi Pastor, politòleg i conflictòleg, director del Postgrau de Resolució de Conflictes Públics de la Universitat de Girona. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ja ho sabeu, que el Xavi sempre ens ajuda una mica a analitzar l'actualitat política i social des d'una mirada més acadèmica, podem dir. Avui un dels temes del dia, més enllà de la possible reducció del delicte de sedició, és un nou capítol del tema del Masses dintre de Junts, no? L'informe que ha sortit que criticava, no?, l'actitud de Dalmases i també la seva resposta. No sé, Xavi, com l'has vist tu aquest, no?, tot el que ha passat aquest matí respecte a aquest document, i si això et fa pensar que realment ara Junts té una crisi interna. T'he dit moltes coses de cop, si és veritat. No,
sí, comencem pel principi. A mi em sembla, és la visió que tinc com a conflictòleg, Com que ens agrada analitzar les causes dels conflictes, m'agrada pensar com és que un senyor que avui està en política va amb la seva jefa, no?, que és la Laura Borràs, i no està d'acord amb com estan portant l'entrevista, quins convidats o entrevistadors li faran preguntes, i acaba discutint amb el director o la subdirectora d'aquest programa respecte a com s'ha muntat, s'ha parlat de fins a nivells una mica forts des del punt de vista del tema col·loquial, no?, de com si fossin molt col·legues i estigui dient això no val res. Clar, jo abans he recordat un estudi que hi ha d'uns investigadors que diuen Hallin i Mancini, que hi ha temps que han analitzat el proper que està al món polític del món del periodisme o dels mitjans de comunicació, però també els mitjans de comunicació del món polític. I resulta que Catalunya o Espanya o països com Espanya estan molt a la vora, estan molt enganxadets. Llavors, clar, només s'entén aquesta reacció quan estiguis parlant amb un col·lega de professió que pot ser, fins i tot, company teu de feina o persona que tu hauràs, en algun moment, tu hauràs estat amb ella com a cap, no? No sé si m'estic explicant. Només així s'entén una reacció d'aquest tipus. Per què ho dic, això? Perquè aquesta persona entenc que és prou intel·ligent per saber que un comentari d'aquest tipus, tret fora de context, és a dir, polític periodista, polític censurant la feina d'un periodista o dient que la feina del periodista no està bé, sap que acabarà sent un escàndol, que és com ha acabat sent.
També hi ha, com no, potser una certa sensació d'impunitat, no?, per part d'alguns polítics, de una mica que està tot en els seus peus.
A veure, suposo que no és ni la primera, ni la segona, ni la tercera vegada, ni l'última que un polític truca un mitjà de comunicació per queixar-se d'una notícia. Estic convençut que això passa. T'ho hauria de preguntar tu, perquè jo no soc periodista. Jo no ho sé si això passa. Jo crec que sí passa. Igual que em diuen que doncs, els presidents de futbol truquen a periodistes i a mitjans de comunicació quan no els agrada com estan tractant una notícia.
Sí, sí, passa igual en futbol que passa igual en política, vull dir això.
Clar, però això l'únic que assenyala, ho dic per la gent que s'està escoltant, és lo proper que estan aquests dos mons. És a dir, estan tan propers, m'explico, és a dir, periodistes que avui fent de periodistes, com tu, en aquest moment, Diana, i que demà estan treballant per un departament...
Sí, sí, és veritat, que la línia és molt fina.
Clar, llavors, quan tu coneixes els dos mons, arriba un moment que aquell periodista amb el que parles ha sigut col·lega teu. És possible que hi hagi aquesta situació d'impunitat perquè ets polític, però la política catalana tampoc, no sé si va per aquesta línia tant. Potser altres polítiques...
Clar, potser és una cosa només de que al final tothom es coneix amb tothom i hi ha certa relació de confiança.
Sembla una bronca entre col·legues. On un li ha dit, ho farem així, i potser al final ha canviat d'opinió, o li ha dit, escolta, posa'm aquests que em van millor, i li ha dit, bueno, doncs mirarem, i al final no ha pogut ser, no? Com a vegades a mi em truca algun mitjà i em diu, Xavier, que pots venir a un programa, i després al final em diuen, no, que el teu perfil ens interessa un perfil més, jo què sé, més politològic, com que sàpiga més de temes d'educació en el lleure. Bueno, perfecte, no hi ha problema. Jo només ho entenc així. És a dir, no, i no estic dient que el que faci del Masses estigui bé, no estic dient això. Estic intentant entendre per què passen les coses per trobar solució. I evidentment sembla que respecte a l'informe que s'ha fet, es veu que no s'ha fet bé. És a dir, aquesta persona se li va escapar la situació. Va dir, està molt enfadada, com a... i se li va escapar. Es va deixar que les seves emocions el controlessin. No?
Clar, més enllà del que ha passat i el per què ha passat, no? És evident que el fet de fer aquesta crisi potser més grossa i tot del que era en un principi tindrà conseqüències. És veritat que ja fa unes quantes setmanes, no?, que estem començant a parlar una mica de les eleccions municipals, és veritat que falten encara mesos, però que ja comencem a veure cosetes, no?, que una mica precampanya sí que n'hi ha, no?, que s'inauguren coses, que hi ha certs atacs, es tracten certs temes que potser en altres èpoques no es tractarien. No sé si tu creus que ara tot... en quin punt està Junts de respecte a les eleccions municipals, ja no només per aquesta crisi concreta amb Francesc de Dalmases, sinó, òbviament, també per haver sortit del govern i per aquesta mena de crisi interna que sembla que viuen.
Sí, ja t'entenc. Jo la segona part de la pregunta, Bart, que no t'he respost, és hi ha una crisi interna a Junts? No. Jo crec que les diferències ja existien entre dos fronts o dos sectors, no?, i que un sector aprofitarà qualsevol debilitat de l'altre per diguéssim, posar-li llum i que la gent ho veiem. I entenc que el cas del Masses és una miqueta això, no? Mm. I al final, a veure, el tema del món municipal. Jo crec que el món municipal té una altra manera de funcionar, no? Perquè al final els polítics i les polítiques, les persones, no? Les alcaldesses i els regidors que estan fent una bona tasca, estic convençut que continuaran al capdavant de seus partits polítics i es presentaran a les eleccions, és possible allà on no funcioni o allà on hi hagi canvis que sí que puguem veure això que dius tu, no? És a dir, aquests dos sectors com lluiten una miqueta o lluiten bastant per intentar situar els seus al capdavant. Però, evidentment, han de ser els seus d'aquell territori. És a dir, hem de començar a veure si estem parlant d'un sector Borràs, per exemple, no sé, un sector Turull, que no sé si és així,
sí.
I a veure com posen... És evident que això passarà perquè el món municipal també, i és un dels mons més importants des del punt de vista polític, no? A l'hora de poder tenir força en un partit polític, de poder mostrar musculatura, no? Que un sector, el teu sector, és més poderós en tant en quant que té més alcaldes i regidors que no pas un altre. Sí, sí, clar, segur.
I sortint una mica de Catalunya, que és veritat que avui per ser dilluns, tot i el cas del Masses, la política catalana sembla que ha estat força tranquil·la, però tot el contrari del que està passant a Anglaterra, al Regne Unit, que ara fa una estona ho explicàvem, que segurament d'aquí a mitja horeta o així ja sabrem si finalment tenen nou primer ministre o no, més enllà de qui és, el Rishi Sunak, no? el que suposem que serà el primer ministre.
Sí.
Clar, nosaltres aquí a Catalunya ens queixem molt, no?, de la política, que és molt inestable, que si es barallen, que si entren, que si surten, que si es trenca el govern. Sí. Però, clar, a Anglaterra, en els últims 3 mesos, ens han passat, però de golejada. Sí. No sé com veus tu tot el que està passant en el sentit de que fins a quin punt, no?, ara els ciutadans anglesos poden confiar en la política o creure-hi.
Sí, segur que té uns fonaments, unes causes del que està passant molt profundes. Segur que potser tenen a veure amb el Brexit i amb aquestes decisions que s'han pres. Realment sobta una miqueta, des del punt de vista, des de fora, que un partit com el Conservador o el Laborista, no?, que estiguin amb aquesta tessitura de... van aguantar tot l'escàndol famós, no?, de les festes del Boris Johnson, no?, i al final has de veure obligat a plegar. Ara entra una altra persona, dura xocolata al lloro i s'ha de presentar una altra. És evident que els anglesos, aquells que han votat el Partit Conservador, deuen estar, bueno, estirant-se dels pèls, perquè van dir, això no és sèrio, no? Això no és sèrio. És a dir, qualsevol persona espera de la política que escollin, no?, quan els candidats competeixen a dintre d'un partit, que guanyi el millor o la millor, i per tant que aquesta persona sigui la persona més competent per tirar endavant. Resulta que a la mínima de canvi no ho és. Per tant, això castiga moltíssim el Partit Conservador, és evident, ho estem veient. El problema, per altra banda, fixa't que hi ha hagut també una miqueta de mofa, però alhora ha tingut a la gent entretinguda amb tot el tema que hi ha de l'enciam.
Sí, l'enciam, sí, l'hem viscut molt aquí.
També té un punt d'entreteniment i d'espectacle, que ningú se'n fa dir, però és que és així. És a dir, això també atreu a la gent. Que ha sigut volgut? No. Que això els està degradant? Sí. I que finalment trobaran la persona que els lideri? Bueno, veurem, no ho sabem encara. No sabem que candidat durarà més o menys que la que va sortir. Fet es parla de que potser Boris Johnson torna. Vull dir, ara perquè ell mateix no vol, però potser resulta que és que ell millor coneix la situació actual. Evidentment, això no convé a cap país ni a cap govern. És a dir, qualsevol ciutadà espera que un govern sigui estable i pugui fer la feina que li toca fer, administrar, governar, proposar, no? I és evident que amb aquesta tessitura es perden mesos, anys i dies a l'hora de fer coses, i això no és gaire convenient.
Veurem què passa aquesta tarda i si finalment doncs, ja sabem qui és el nom del nou primer ministre del Regne Unit. Abans de que marxis, la setmana passada et vaig preguntar per la catàstrofe del Barça. Seria injust que avui no et preguntés per què, no? Golejada ahir del Barça. Ja està? Ja poden fer, no?, nova etapa, si hi ha... després d'aquest partit?
No. Escolta, el món del futbol, però també el món de la política ho estem veient, però cada dia quan t'aixeques i et lleves has de treballar, no pots viure de rendes del que has fet els dies anteriors. Per tant, i cap situació, cada partit s'ha de jugar i s'ha de competir, amb la qual avui estem contents i demà no ho sé. Tampoc ha hagut un canvi substancial. Al final, segurament, potser a l'hora de posar les peces en el camp... El món del futbol és així, com el món de la política. Per això ens agrada tant parlar-ne, Diana.
Tot està lligat, sí, francament, al final.
Exacte.
Doncs, Xavi, com sempre, moltes gràcies per ajudar-nos a analitzar-ho tot una miqueta i ens tornem a trobar doncs, la setmana que ve.
Molt bé, a disposició.
Sí que veiem cada dia és l'Olma Giró. Olma, bona tarda de nou.
Molt bona tarda, Diana.
Aviam, cultura i panellets, que ara en parlarem. Però la inflació ha portat els pastissers catalans a augmentar fins a un 3% el preu dels panellets a les portes de la Castanyada, no?
Alguna cosa a dir sobre els panellets, Diana? Em fas més por que una pedregada, eh?
Bueno, que ja s'ha comentat que si ja has menjat panellets, estem a 200.000 graus.
Mira, escolta'm. Els panellets no tenen culpa del canvi climàtic. Llavors, tirem endavant.
Endavant, va.
Avui el
tema és que són cars, no?
Són molt cars, exacte. El president, de fet, del Gremi de Pastisseria de Barcelona, l'Antoni Ballart, ha assegurat que en aquest últim any el cost de la mantega, per exemple, s'ha duplicat i el dels ous ha pujat fins a un 100%. A banda d'aquest encariment dels aliments que ara comentàvem, doncs el sector també s'ha hagut d'afrontar l'increment del preu de l'energia. Antoni Ballart ha detallat que la majoria d'establiments... La factura ha passat de situar-se en uns 2.000 euros de mitjana a escalar fins als 4.200 o 4.800. És a dir, fent càlculs, en molts casos s'ha més que duplicat la despesa. Doncs què passa? Que davant d'aquesta situació, el president ha apuntat que el sector està fent un esforç per reduir els marges de benefici i no haver d'incrementar els preus, però ja ha avançat que en alguns casos doncs, és inevitable. De cara a la Castanyada, Ballart ha exposat que les previsions de vendes dels pastissers són bones i creuen que es mantindran en nivells similars o superiors, inclús a les del 2019, abans de la pandèmia. Es calcula, de fet, que es venguin uns 250 quilos de panellets durant la campanya de Tots Sants. Són declaracions del president a la Cena.
El panellet ja no va al preu que tindria que haver-hi. Que anar-hi. Si el panellet anés al preu que tindria que anar, pot ser que no el vendríem, perquè la matèria prima, amb els costos i tot, al final de la diada dius, bueno, entre el que hem fet i el que d'allò i el que paguem, doncs ja m'ha quedat una miqueta, però no és una diada aquelles que diguis, o sigui, aquí ara podré fer una inversió a l'empresa.
Des del Gremi de Pastissers apunten que el més venut continua sent el panellet de pinyons i calculen que 3 de cada 4 panellets que es venen són precisament d'aquest tipus. Tot i això, el president del Gremi també diu que hi ha altres versions, com per exemple el de xocolata, el de castanya o inclús el de massapà flamejat, que també han augmentat molt la seva demanda.
Tu ets tradicional de pinyons? 100%. 100%. 100%, eh?
Sí, les coses...
cars, eh?
Sí, massa cars.
Molt rufi aquí, eh? Va, i a part dels panellets, el Festival d'Arquitectura 48 Hores Open House de Barcelona ha tancat l'edició d'aquest any amb 76.400 visitants. És un rècord d'assistència en els 13 anys d'història de l'esdeveniment.
Sí, en total s'han pogut visitar 190 edificis de Barcelona, de l'Hospitalet de Llobregat, de Santa Coloma, de Gramenet, Badalona, Sant Joan d'Espí, Sitges i Vilassar de Dalt, i també s'ha pogut participar en 26 itineraris guiats. 57 dels edificis s'han estrenat al Festival de Portes Obertes a la Ciutadania, mentre que 133 ja ho havien fet en altres edicions. L'antiga presó de la Model de Barcelona, amb 3.656 visites, s'ha convertit en l'espai, de fet, de lluny més popular. De fet, els 10 edificis més visitats han estat la Torre Urquinaona, la Casa Tosquella, que en parlàvem la setmana passada, la Casa Seat, Fundació Julio Muñoz Ramonet, les Torres Venecianes, l'Arc de Triomf, l'edifici Masa Miquel, el taller Marriera i, finalment, la Casa Dret Casa Mas.
I en cinema, el festival Filmets ha presentat al Teatre Zorrilla de Badalona 8 curtmetratges que s'han presentat als premis de l'Acadèmia Britànica de les Arts Cinematogràfiques i de Televisió, coneguts com a BAFTA.
Per primera vegada a Catalunya, aquest diumenge s'han projectat els films presentats als BAFTA, Do Not Feed the Pigeons, Femme, Affairs of the Art, The Palace, Night of the Living Dead, Three Meetings of the Extraordinary Committee i Staff, aquest anglès. S'ha fet
molt
gràcies.
Bé, molt bona pronunciació.
Això s'ha fet gràcies a una col·laboració amb el British Council que ha permès doncs, dur a terme una sessió BAFTA dins del festival Filmets.
I encara en cinema. El Festival de l'Audiovisual Català Som Cinema de Lleida ha reconegut la pel·lícula Mi Vacío y Yo amb el premi a millor llargmetratge de ficció.
Amar. Tener una vida simple y tranquila. Tener una vida llena de alegría y felicidad. Vivir en el presente. Intensamente. Dejar de justificarme siempre.
L'obra la dirigida al valencià Adrián Silvestre.
El premi del jurat ha estat per la maternal de la cineasta Pilar Palomero i el de millor documental se l'han dut Alba Sotorra per Francesca i l'amor. Pel que fa a curtmetratges, Crisàlides, dirigit per Marc Camadrons, ha estat la guanyadora en la categoria de millor curtmetratge de ficció, mentre que S'altra banda, de Sonia Buig, s'ha endut el premi a millor curt documental. Entre el 19 i el 23 d'octubre, la 13a edició del Som Cinema ha projectat un total de 60 títols de Catalunya, País Valencià i també Illes Balears.
I acabem avui amb una notícia curiosa, no sé si ho haureu vist, però aquest diumenge a Barcelona un centenar de persones ha fet una cadena humana per traslladar més de 8.000 llibres de la llibreria No Llejuda al Clot fins al seu nou local.
En total hi havia 200 metres de distància. Els participants han anat passant-se els llibres des del carrer València 608 fins a arribar al número 588 de la mateixa vorera. A finals d'agost l'establiment ja va anunciar que tancava per fuites d'aigua al local, però l'endemà va trobar un altre espai molt proper per poder-se quedar al barri del Clot, que és el que volien els seus propietaris. Després de l'anunci d'aquest trasllat, els responsables del local asseguren que van rebre correus electrònics demanant que fessin una cadena humana, tal com van fer ja fa uns anys quan van canviar d'ubicació la botiga a la botiga del barri del Poblenou. Al final, més de 180 persones s'han trobat a les 10 del matí d'aquest diumenge per estudiar l'estratègia i transportar els llibres que, per cert, s'han traslladat alfabèticament. Amb tot, el nou establiment obrirà portes aquest dilluns 24 d'octubre i és un espai de 140 metres quadrats amb entrada pel carrer València i pel carrer Enamorats i que encabirà al voltant de 12.000 llibres.
Hi anirem. Gràcies, Olma.
Fins demà. You're beautiful, that's for sure. You'll never, ever fade. You're lovely, but it's not for sure. I won't ever change. And though my love is great, and though my love is true, I'm like a bird.
Avui fa 22 anys que Nelly Furtado publicava el seu primer disc, que comptava amb aquesta famosa cançó I'm Like a Bird, que li va valer, de fet, el Grammy a millor interpretació femenina. Nosaltres ho deixem aquí. A la producció hem tingut el Galdric Pelegrí i a la tècnica el Jordi Carretero. I ara us deixem, com sempre, amb la caravana de Joan Trias.
Ràdio Estel. Spotify?
Hi som? I a l'app de Ràdio Estel?
Faltaria més.
Els podcasts de Ràdio Estel no tenen pèrdua. Enganxa-t'hi ja. Són els podcasts de Ràdio Estel. No te'ls acabes.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Sense tu. Fundació La Caixa.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.